Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
En aquest racó del Mediterrani, un pòsit de saviesa davant dels fogons s'ha vestit al llarg dels segles. És la nostra cuina tradicional. A l'edat mitjana ja va ser la millor i més selecta cuina d'Europa, una cuina de reis. Incomptables generacions van saber incorporar i adaptar tota mena de productes i maneres que ens van arribar dels més diversos orígens i civilitzacions. Coincidiren en aquestes contrades que són com un petit i delicat pessebre proveïdor d'aliments, on es troben la muntanya i la plana, el regadiu i el secà, l'horta i el bosc, i un mar generós que s'hi relaciona. La influència de la pròpia història i també uns cuiners i cuineres amb una imaginació, una traça i un enginy desbordants que han anat configurant la nostra cuina. Una cuina oberta i integradora que, de la sensibilitat, n'ha fet bandera i que no ha posat fronteres entre la carn i el peix, entre el dolç i el salat, entre la carn i la fruita. Un verdader llegat de cultura gastronòmica en forma de receptari que tenim a l'abast. Abraham Simó Ferrer, del llibre Cassoles de Girona, receptes tradicionals a foc lent, de Viena Edicions.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts tothom.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda. Amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt a la nostra guia gastronòmica, la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Avui, un bon amic, un mestre dels destilats, en Carles Bonin, de la Destilateca de Terrassa. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal? Escolta, si hi ha alguna cosa que t'agrada a tu, a part de fer destilats i còctels, és anar de restaurants, eh?
És anar a menjar, tu. A mi m'agrada molt anar a menjar bé.
Ben fet, ben fet. I quina proposta ens faries per entrar en la nostra guia?
Doncs mira, us proposaria un restaurant familiar de cuina de proximitat que és Can Boix, a la població de Vilamarí.
Ep.
Això està, perquè ens situem, està al Pla de l'Estany, entre Banyoles i l'Escala.
Bé.
Una petita carretera, formaca, i arriba a Vilamarí, que és una població que pertany a, crec que és Viladamuls o una cosa així. Allà estan l'Albert i el Jordi, que són els fills de la família, que el que fan és cuina catalana interpretada amb pinzellades de cuina d'autor, molt xulo, madurant carn, diferents carns amb dry age, tenen sempre peix fresc de llotja, fan 4 o 5 arrossos diferents que són collonuts, i molt català i molt ben executat, molt bé.
A més, és d'aquests dos que gairebé ja has d'anar expressament, perquè és una d'aquelles carreteres no secundàries, sinó, aniria a dir, terciàries, no? La carretera vella que va de Banyoles a l'Escala.
Sí, sí, és, o sigui, hi has d'anar expressament, no és que sembli que hi has d'anar expressament, perquè jo la primera vegada que hi vaig anar vaig pensar, no pot ser que això estigui aquí al mig. Però sí, i a més és un restaurant preciós, que acaben de remodelar tota la terrassa exterior, han fet una terrassa jardinada molt xula, i per dintre és molt maco, molt ben dissenyat, molt modern, tota la vidreria Lidl, vull dir, és un restaurant de molt alt nivell.
Mm-hmm. Quins són els dos o tres plats que tu no pots parar de menjar-ne d'allà? A veure.
Mira, allà tens des de plats molt, molt clàssics, com els canelons d'agustí, purs i durs, fins a qualsevol, les carns madurades les tenen amb carpaccio, amb tartar i també brasa. Ells mateixos fan un micuit que és peix de nac i armanyat, és brutal. La cuina clàssica catalana, com les salsitxes amb calamar de potera, cargols amb costelló, vull dir, és tot molt... Són plats que per si sol el nom no t'enlluernarà, però l'execució és un espectacle.
Doncs, Carles, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Can Boix de Vilamarí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Bon dia a tots.
Que vagi bé.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil en Josep Pere Colat, el president de la Federació Catalana de DOPs i IGPs Catalanes. Josep Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A tu, quina és la millor manera de menjar-te un bon plat de pernil?
Home, un bon plat de pernil, molts dies per esmorzar. Mentalitza't, eh? Tanquem els ulls. 2 ous ferrats. Sí, amb un verge extra a la terra alta, uns fesolets per acompanyar i un pernil passat en 2 gotetes d'oli, verge extra de la terra alta, pim-pam, tot barrejadet, un bon pa de pagès i a triomfar.
Uf, Déu-n'hi-do. Clar, i aquí suposo que ho hem de regar-ho d'alguna manera, això. En què ho reguem?
Pep, en què ho reguem? Estem a la terra alta, una garnatxa de la terra alta, no? Per favor, clar que sí.
Home, una garnatxa a la terra alta, fantàstic, però i si et mengessis el pernil sol, algun vinet d'aquests generosos, una miqueta de birranci o de mistela, què?
Bueno, tenim algun vi dolç envellit, un vi de licor, estic allò meleté de romer, allò, sí, jo crec que sí, un poble vell negre, sí, que és un vi de licor passat per fusta en uns quants mesos, que el pots tallar, saps aquell vi dolç que el pots tallar en un gabinet de contundent que és? Brutal.
Bé, okay. I com estan les oliveres aquest estiu?
Bé, necessitem, hi ha bona oliva, però necessitem que, evidentment, que el temps acompanya i tots estem mirant al cel perquè a veure si plou una mica i que puguen arribar fins al final.
Doncs ho mirarem, perquè aquesta tardor hi ha d'haver-hi bon oli d'oliva verge extra a la terra alta.
Correcte, i ja estarà.
Gràcies, Josep Pere.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda.
I ja hi tornem a ser, i és que avui aquest home em tindrà el cor robat, perquè ho acabo de veure el que m'acaba de portar el mestre Dolcet, el nostre xarcuter de confiança. Dolcet, bon dia.
Bon dia, i avui és un dia content, alegre.
Avui és festa, això, eh?
Sí, perquè és que, a més, és allò, és caprici. Avui és el dia dels llardons.
Llardons, greixons... Tu què dius més, llardons o greixons?
Jo sempre n'he dit llardons, bàsicament, per i sobretot per la meva procedència, sobretot de Terres de Ponent, jo soc de la Conca Barberà, i allà, vull dir, en diuen llardons, i aquí a Barcelona també, que fa molts anys que hi estic, també en diuen llardons, però sobretot a les comarques, diguem-ne, de més al nord, Greixons, Greixillons, Rostillons, tenen un munt d'allò, però també amb matisos, perquè depèn de com estiguin fets.
I depèn d'on siguin, perquè hi ha llardons de moltes zones del porc. Repassem-les una miqueta, va.
A veure, el llardó tradicional, el més conegut de tots, és aquell que, diguem-ne, és aquella carn, aquells retalls magres que queden després de fondre el greix del porc. Quan se feia el llard, després de fondre el greix, quedava una carn torrada, la part més proteica, més magra torrada, i aquests eren aquests llardons que després es podien premsar o no. I aquests són aquells formatges que veiem ja a vegades de llardons premsats, que són aquests, diguem-ne, que eren els que quedaven després de treure el llard. N'hi ha uns altres de llardons també, que a més són molt bons, que jo els vaig conèixer més tard, no els coneixia, que són els llardons de la Mocada o els llardons de la Balona, que són els llardons que estan fets, diguem-ne, amb el mesenteri del porc, que és aquest greix que està entre els budells, i que llavors es tallen a trossos i queden com rodons i queden com aplegats, i que també són molt més tendres. Uns són més secs i els altres són més tendres. Vull dir, els llardons, diguem-ne, de la producció de llard, i si estan premsats són més ressecs, en canvi els llardons de la Mocada són uns llardons molt més tendres. L'únic, només hi ha un consell amb els llardons, que els llardons sí que s'han d'anar menjant de presset, perquè si no se'n rencien, i llavors no valen res.
Els llardons, el llardó de la Mocada, però allà encara tindríem, per exemple, d'una cansalada, en podríem fer llardons, no? O d'una papada.
Sí. O sigui, el llardó podríem dir, diguem-ne, que és aquell tall de greix, més o menys petit, i fregit. I fregit. Això és un llardó, un rostilló, un greixó, un greixolí, etc. Vull dir, en podríem dir de qualsevol cosa d'aquestes sense cap tipus de problema. Jo recordo d'un cancelader, d'un bon amic que era professor d'aquí a l'escola, que ens va deixar fa un temps, que ell els feia sempre, ells no els prensava mai, ell els feia a partir d'això, a partir de la cancelada, i els fregia. I eren espectaculars, espectaculars els feia ells. També recordem, els llardons formen part d'un producte de festa. El llardó premsat és l'ingredient principal de la coca de llardons que es fa per la setmana de Dijous Gras.
La coca de llardons, que és l'enaltiment del propi llardó. Gràcies, Dolcet.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
La ruta formatgeres d'avui se'n va cap a on? Doncs cap a Canovelles, perquè allà hi tenim la formatgeria La Cleda amb la Dolors Calmet al capdavant. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què tal per aquí, La Cleda?
Doncs pues mira, treballant per variar. Ara mateix estàvem acabant de fregar uns formatges, de rentar-ne uns altres. Bueno, enfeinats.
Què és La Cleda?
La Cleda és una petita formatgeria artesana en què treballem sobretot iogurt i formatges d'ovella, però amb una peculiaritat, que el ramat és nostre. La Cleda estem formats per 3 persones, jo que sóc la formatgera, el burro davant, i després el meu home, que és el que porta tota la part del ramat, i llavors el meu cunyat, que és la que porta la part comercial. És a dir, entre tots tres formem un petit equip.
Oh, un petit equip amb gairebé 400 ovelles, no?
Sí. Feina no ens en falta. El meu home està ben entretingut. Però és la seva passió. Les ovelles, el món agrari i tot el que comporta. Els camps, perquè la major part del menjar del nostre ramat el fem en els camps d'aquí al costat.
Déu-n'hi-do, que les ovelles pasturin, que així es donen llets fantàstiques i en surten xais i ovelles petites, que això és el que s'ha de fer en aquests moments, eh? Tenir el cercle tancat. Dolors, hi ha una cosa que a mi m'agrada de vosaltres, que hi ha una tipologia de formatges que no fa la gran majoria de la gent, que són formatges d'untar.
Sí. Nosaltres fem aquests que són com de coagulació làctica i que abans de posar-los a madurar aprofitem la mateixa pasta per fer-la, doncs, bueno, d'untar. Llavors fem, doncs, diferents gustos. Llavors aquesta part de formatge d'untar, que és el que ja no es ven, el posem a madurar i fem el que és el formatge l'hàbit, que en diem nosaltres, que és un formatge, doncs, que ens ha tingut diferents premis.
Uh-huh. Formatges de llet crua, formatges de llet pasteuritzada, Dolors?
Nosaltres fem els dos tipus. Amb llet crua fem els que són a partir de 2 mesos, curats, semicurats, i aquest nou que estem començant a fer ara, que és un formatge de pasta cuita i de crosta rentada, però bueno, aquest ja mirarem de treure'l ara de cara a Nadal, i la resta de formatges, per exemple, els d'untar i els tendres, els fem de llet pasteuritzada.
Hi ha una cosa, clar, ara tu dius de cara a Nadal, estem a l'estiu i vosaltres, clar, els que voleu vendre per Nadal, segons quina tipologia, que han de tenir això al voltant de mig any de maduració, ja els comenceu ara. Sou una mica com les modistes, no?, que aneu a fora de temporada.
Sí, nosaltres una mica com les formiguetes. Ara també és veritat que hem d'aprofitar que és quan més llet donen les ovelles. Ara estan en època reproductora i tenim xais a punta pala i llet a punta pala. Llavors aprofitem ara, que és quan hi ha més llet, per començar a fer aquests formatges que nosaltres ja volem vendre de cara a la campanya de Nadal.
I jo estava mirant i mira, un d'aquells que no he tastat de la vostra, diguem-ne, del vostre ventall, és el taronget, un formatge amb pell de taronja confitada?
Sí. Bueno, és allò que sempre estàs mirant de fer coses diferents, i en havíem vist un que havíem tastat i, bueno, ens havia agradat i ho vam estar provant. És un formatge tendre, que el fem així una mica també baix amb sal, una pasta una mica rentada abans d'emmullar, amb la que li baixem també una mica més el greix, i llavors, pues, hi afegim aquesta fruita confitada. Llavors, per postres, per amanides... Bueno, és un formatge diferent.
Déu-n'hi-do. I també una cosa interessant, que molts dels productors i productores que tenim a casa nostra us hi heu avançat, i és amb això de les llets fermentades, eh? No només iogurt, sinó també el kèfir. És una cosa
sí.
Que cada vegada agafa més forma, no?
Sí, bueno, clar, és que una mica has d'estar amb la demanda del mercat. Nosaltres, quan vam començar la formatgeria, poder pensàvem fer un tipus de coses, però clar, llavors et deus a mi al mercat. El mercat va començar a demanar llets fermentades i poder fer un parell d'anys vam començar amb el kèfir d'ovella. A més, com que la llet d'ovella, almenys la nostra, és una llet com molt dolça, molt poc àcid, es presta molt a fer aquestes coses, també com el iogurt i els kèfirs. Són llets dolcetes, sobretot per la canalla, que a vegades el gust àcid de iogurt i no els hi volem posar sucre ara a la canalla, doncs els hi costa començar a menjar iogurt. Però llavors el d'ovella és com molt dolcet a la llet, els hi passa molt bé.
Dolors, de tot el formatge que feu, si n'haguessis de triar un, només un, quin seria el teu formatge més icònic? Aquell que dius no pot faltar mai a cap taula de la gent que estimes.
Bueno, jo per mi seria l'hàbit, que és un formatge... Poder perquè és el formatge que més hores hi dedico, el que li tinc com més estima. És aquell formatge que el comences dilluns, li fas una cosa, dimarts n'hi fas una altra, dimecres una altra, que cada peça la gires, la fas, la penges, la mimes, la salo justament a mà, peça per peça. Poder aquest seria com el que no ha de faltar mai, no? El formatge que jo li tinc com molta, molta, molta estima per això, per les feines, per l'estona... qui dedico, pel mimo, és com... Vas, li dic, és el mimat. És el que més hores hi estem a sobre, el que has de vigilar molt, que si no et surt un fong, et surt l'altre, que no t'agafi massa humitat, poc humitat... És el mimadet.
Doncs a l'hàbit, que ara li canviem el nom i li posem el mimadet, vindrem cap aquí a Canovelles a buscar-ne un bon tall. Dolors, salut i formatges.
Molt bé, quan vulgueu, aquí us esperem. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui a la Fonda repetim localització. En un poble de poc més de 1.000 habitants, en un indret en el qual l'any passat a la Fonda ja hi van fer parada i fonda, i mai més ben dit, a una finca fantàstica, a la finca Parera, amb en Rubén, amb en Jordi, el seu pare, amb el seu cosí, i vam parlar d'aquest traspàs generacional, d'aquesta manera de treballar entre pares, fills, cosins, amb un projecte interessantíssim. Però avui hi hem vingut perquè, caram, tu, quan en un espai així el vi surt, diguem-ne, del celler i se'n va a la taula, això s'ha d'explicar. I, de fet, hi ha molt per explicar. I per això avui, sabeu què hem fet? Doncs, mira, hem vingut a fer un bon àpat aquí a Sant Llorenç d'Hortons, de fet, en un espai fantàstic, que, mira, ara el veig aquí. Rubén, què tal?
Bona nit.
Bona nit, i mai més ben dit, perquè avui sí que la Fonda se n'ha anat fins a la nit de tot això. Escolta, on estem exactament?
Estem exactament al carrer Major de Sant Llorenç d'Hortons, just davant del meu celler.
Davant del teu celler, però no estem al teu celler. Avui estem en una bodega de vins naturals, o exactament què és això?
Jo crec que bodega s'acosta, però ens sentim molt més còmodes amb la fase tavernera, que aquesta imatge de la taverna és molt evident, no? Un lloc on beurem vi, evidentment, i picarem alguna cosa. Aquesta imatge de taverna. I aquesta imatge del mam del bo. Vaig a una taverna a mamar bé, que és molt diferent tastar vi que mamar vi. És molt diferent catar que beure. I avui estem aquí al mam del bo, al mambo.
El mambo, sempre amb aquest joc, diguem-ne, de paraules, no? Mam. De fet, ho diem molt, mam, i tot i que mam, diguem-ne, té aquest context moltes vegades un punt gamberro, no? Escolta'm, quan ho fem, i aquí a la Fonda sempre ho diem, amb, diguem-ne, de bones maneres, amb una bona copa, amb una bona temperatura i amb una bona companyia, això no pot fallar.
Realment, el mam, que sempre té una antropologia de la primera gran beguda, no?, que és quan bevem de les mames a les nostres mares, no?, doncs no ens ha d'espantar tant, i estic d'acord que potser tenir una mica més gamberra que aquesta paraula del mamà bé, però si busquem l'origen, escolta, el primer glob sabem d'on el fem, no? I sabem que és un glob que dona molt de plaer i alimentació. I aquesta idea ens va agradar molt, més enllà del que sembli primer cop de vista de gamberro. Vinga, anem a mamar, no? A mamar del bo, clar que sí. Però també com des d'un punt de vista d'alimentació. Al final, el vi és aliment i jo el que vull és menjar el millor aliment. Doncs mamar el millor aliment en el món del líquid serà el vi natural, creiem nosaltres. No és una veritat absoluta, sinó una opinió. I aquí a la taverna, sí, ens ve de gust beure vi natural i mamar en aquest aspecte.
L'any passat recordo que em vas dir que el teu celler sempre ho fèieu tot de forma horitzontal. No sé si aquí al Mambo també ho heu fet així. Qui hi ha aquí dintre? Perquè hi veig 3 o 4 persones i tots somriuen, tu.
Home, la fase tavernera també és divertida. O sigui, és bo que tots estiguem feliços i somrients perquè estem aquí perquè volem. Ningú s'ha obligat a obrir aquest local i a donar aquest servei. Llavors, nosaltres aquí, de forma horitzontal, com tu deies, és cert, perquè tant a casa com en altres jocs, l'horitzontalitat té el seu moment guapo quan tu tens els teus companys treballadors al mateix pes que tu tens amb ells, i ells amb tu. I aquí som uns quants, no som pocs, eh? Llavors, aquí hi ha la Lucy, que la Lucy és una vinyataire originària de Brighton, d'Anglaterra, que ara és resident a Catalunya i és una nova vinyataire. O sigui, que ara mateix ella ja pot dir en veu alta que està fent vins al Penedès, que és on estem centrats, a l'Alt Penedès Montserratí, I ella, doncs, a part d'enòloga, titulada, sommelier de professió, que està tota la vida defensant vins naturals, és un expert en vi natural, doncs, a més, fa vins, i els fa a Sant Llorenç d'Hortons. És que és com una sòcia perfecta. Després tenim el Jordi Limón, que és el xef, que jo crec que més un el coneixerà, de la seva estada al Somorrostro, que va ser el seu propi restaurant durant tota una vida, i ara es dedica a donar cops de mà a amics com jo. Amb la qual cosa tenim el Jordi Limón com el fermentista que ens ajuda a fer que les fórmules de cuina tinguin la lògica de proximitat, tinguin la lògica del producte, tinguin la lògica d'una taverna, no? On tot ha de rodar molt ràpid, perquè la temporada de verdures i de fruites és molt ràpida i ho sabem. I després, doncs, tot un col·lectiu de gent que es mou al nostre voltant, com sempre. Pues els companys del Bar Salvatge, els companys de tota la vida al món del vi.
Clar, però és que aquí és una d'aquelles coses que moltes vegades amb el món de la cuina ens passa, i és que passem per davant el que pot ser, diguem-ne, el negoci, a vegades a una proposta gastronòmica. I aquí veiem que la proposta per estar on estem és, per una banda, molt atrevida, però per l'altra, diguem-ne, molt natural, molt de sentit comú, no? Les verdures de Can Parera. I quines verdures hi ha? Doncs les que hi ha a l'hort, no?
Ara tomàquets. Ara ens fem un fart de menjar tomàquets fins que ens avorrim tots plegats d'això. Tomàquets, flors a carbassó, carbassonets. Després vindran les aubergines blanques, que són més gastro, però també les negres. També vindran els pebrots de diferents colors. I farem la volta a les fruites com les figues, els préssecs. Tot això és gastronòmic, és només intenció de voler-ho ficar al plat. No té més secret que donar-li una volta a les coses que veiem. Avui he menjat una manera de tomàquets i hi havia unes flors de fonoll. Pues, cony, les flors de fonoll són ben comestibles i aromàtiques. És molt estacional, que és una mica esclavitzador, perquè l'estacional acaba sent esclavitzant per crear plats, que això s'encarrega el Jordi Limón, però és molt bonic de poder fer-ho, la veritat, és molt bonic.
I aquesta amanida de cigrons amb orellanes?
Ah, això, qui t'ho hauria d'explicar perfectament és el Limón, eh? Però ho intentaré jo. Jo, tal com em van dir, aquesta amanida de cigrons amb orellanes i apionabo celerí, que és molt fresca i és perfecta per l'estiu, és una amanida típica del Maresme. Típica del Maresme d'aquesta zona on el cigró de qualitat és fill, i que amb aquesta amalgama que fa l'orellana dolça, el cigró proteic i una mica el celerí i la frescor del vegetal, la veritat és una manera d'estiu espectacular. Per mi és nova, també. Mai l'havia provat, fins ara.
Doncs mira que tens bon material aquí dintre, com aquests porros també, que si n'haguessis portat tres plats, em sembla que ens els haguéssim acabat, eh?
Els porros confitats, sí, és un d'aquells plats tan senzills, no? El porro és un element vegetal una mica desprestigiat, però ja fa anys que li està donant el protagonisme que toca, i un porro confitat és dolç, alhora que és amable, és fresc, i amb aquesta salsa agradolça que li dona el rock and roll, penso que queda molt ben lligat per ser un plat de temporada, que té el seu venciment, però que és molt refrescant i alhora molt d'aquí, molt, molt proper, i molt fàcil de maridar amb els vins naturals, que això és l'altre gran problema que tenim aquí, que tot això s'ha de maridar amb vins naturals, i els vins naturals també tenen la seva part cruda, orgànica, salvatge.
Clar, perquè a part, diguem-ne, després de la costella que ens hem pres i del sorbet de cireres, que devien ser les últimes ja de la temporada que vas tenir i que em vas fer un sorbet, i de l'altre sorbet també de cogombra i fonoll, clar, aquí hi ha una cosa, i és això que dius del vi natural, no? El concepte del vi natural, el vi de mínima intervenció, diguem-li com vulguem, però sí que és veritat que hi ha un gran moviment, no? Aquest moviment també durant aquest any s'ha transformat en una unió de vinyataris lliures, no? Li dieu?
Nosaltres, entre tots, perquè això ho has clavat quan parlaves d'horitzontalitat, no? O sigui, s'ha creat aquest últim any el gremi de vinyataires lliures, i dins aquest gremi estem tots aquests vinyataires que entenem l'agricultura saludable, respectuosa, totalment regenerativa, biodinàmica o ecològica, mínim, que també té un, que també cuida el pagès, no només a la terra, sinó el pagès en si mateix, que cuida tot el seu entorn, i tot això ja ho tenim clar, però que quedi molt ben defensat per aquest vinyataire, i que després, quan fa vi d'aquelles finques, fa un vi de mínima intervenció, el més saludable possible en l'aspecte de respecte a la fruita i en l'aspecte de l'aliment que oferim al mercat. El Gremi de Vinyataires Lliures també és fill d'aquesta fraternitat del vi natural, d'acord? Aquí el que pretenem com a gremi és tenir un cert pes davant les institucions i que se'ns tingui en valor, que no siguem aquells artesans a cada poble que fan vins com a hippies i que tothom els mira amb amor però ningú respecta institucionalment, no? Perquè no estem potser dins una DO o no estem emparats per un consell regulador. Pues no, som els mateixos que fem vins com els que estan tan o més emparats. Com que no ho estem molts de nosaltres, ens hem agremiat per tenir el mateix pes, com a mínim, davant les institucions, que jo sàpiga, paguem entre tots, no?
Clar, és que ara em fas pensar que això amb el món de la cervesa es va viure ara fa uns 16, 17, 18 anyets, i amb el món del formatge ara ja fa més de 30 anys. Vull dir que, bueno, és una nova manera, no? És una nova branca de fer. Jo recordo, per exemple, fa 15, 16 anys, quan vam començar a fer cerveses artesanes, bueno, ens deien, res, això no anirà enlloc, no? I mira ara, quants cerveses i cerveseres artesanes hi ha a Catalunya. No sé com està el món del vi de la mínima intervenció. Quants cellers sou, per exemple, aquí al Penedès?
Nosaltres aquí al Penedès tenim un número rodó, no? Que som 50 cellers. Ara abans, quan vèiem el pòster que vam fer doncs, dels vinyataires naturals al Penedès, aquí al Mambo, és un pòster gràfic, el que buscava era situar aquestes persones perquè qualsevol altre consumidor pogués assenyalar-los amb un mapa, no? I ens en van sortir 48. Doncs aquest pòster, aquest mapa, ja està antiquat. Si fa mig any vam crear el Mambo i vam ficar aquest pòster, ara ja està antiquat, ja són més de 50. Ara són més de 50 vinyataires naturals dins el Gran Penedès. Aquest Gran Penedès que va de Roda de Barà fins a Montserrat i que va des dels ports d'Armentera, Pontons, fins a Sitges, no? I llavors 50 és una massa crítica importantíssima, o sigui que és un moviment, ja no és una cosa puntual o anecdòtica d'unes persones que elaboren vins amb uns aspectes, no, això és un moviment massiu que acaba només en el Penedès amb 50, imagineu-vos en Catalunya quan som.
I no exclusiu, sinó inclusiu, perquè clar, estem parlant ara del Penedès, però en tot Catalunya ja deu ser una bona colla. Cada vegada que hi ha una nova fira de vins de mínima intervenció, naturals o així, cada vegada hi trobes gent nova, que això és el que dius tu ara, però sobretot una cosa molt important, jo crec que sou, diguem-ne, petits cellers, no? És com aquella cuina d'autor del món del vi que fa que, bé, que potser encara no en vius, però que vas pel camí, no?
Totalment d'acord, som un col·lectiu, quan parlem d'un col·lectiu artesà, vinyataires, perquè molts de nosaltres o venim de pagès, que significa que ets una empresa familiar agrícola, perquè vens de petit, no de petit a nivell d'edat, sinó de petit a nivell de projecte, vull dir que ets un projecte petit i el món del vi natural et dona unes oportunitats per créixer poc a poc, sense molta inversió, i anar fent, i això ha fet que molta gent s'hi hagi tirat. No és necessari fer un celler gran, amb uns grans equipaments, amb uns grans inversions, amb uns grans gastos en màrqueting, no, fas el teu petit vi de la teva petita parcel·la que abans venies a raïm i ara en fas unes ampolles de vi. Si abans venies 10 tones, doncs ara fas 5.000 ampolles. I aquestes 5.000 ampolles ja tindràs prou feina a vendre-les, però tenen valor, un valor afegit que et dona de viure segurament millor que et donava de viure el raïm que venies amb una altra indústria vitivinícola. Llavors, això ha donat un tret de sortida a tanta gent. Quan tu dius que veus gent nova a cada fira que vas, és que és normal. És que és normal que hi hagi molt de petit viticultor que digui ja n'hi ha prou, ara faig la meva. Abans no era tan fàcil fer la teva, perquè abans semblava que tenies que estar sí o sí dins un consell regulador, sí o sí tenies que ser una indústria, sí o sí tenies que entrar en uns cànons d'elaboració, i no, sembla que el vi natural demostra que l'artesà, que és creatiu, pot fer a la seva manera el que cregui corresponent amb la seva parcel·la, convertir-la en vi.
Clar, aquí hi ha una cosa important, que moltes vegades, bé, com ha passat en altres mons, com dèiem, amb la cervesa, no? Sempre hi havia allò de bé, les cerveses, ui, que és que tenen pòsit, no? O, per exemple, en el món del formatge, a vegades veus aquelles imperfeccions que el gran amic Salvador Maura dius, a vegades hi ha accidents afortunats que fan que un formatge que volies fer d'una manera, per vés a saber què, canvia, evoluciona cap a un altre gust. Potser estem tan acostumats a vegades a la uniformització, no? És a dir, a la regularització d'un producte, que no ens en donem compte que quan fem un producte viu, aquell producte pot ser diferent, ni millor ni pitjor, diferent.
L'has clavat, literalment, un producte viu evoluciona. I no hi podem fer res. Podem aturar-ho? Sí, i per això hi ha els conservants, per això hi ha les filtracions, antimicroorganismes, o sigui, evidentment podem frenar l'evolució d'un producte viu, però també podem fer que un producte viu evolucioni d'una forma més lliure. I aquí és on entra el que tu deies, els formatges de llet crua que evolucionen cap aquí a Sapon, amb els microorganismes que contenen, que són flora bacteriana aliment, flora bacteriana que ens alimenta i que és positiva. I en el món de la vida natural, no tenir por a les oxidacions, no tenir por a les terboleses, no tenir por als precipitats, fa que també puguis fer un producte molt més lliure, molt més alliberat, amb molta més informació continguda. I això és una forma de fer vi legítima tant o millor que aquí, legítimament, filtra, califica, afegeix conservants, additius, aromes, llevats i corregeix el que vulgui. És tant o més legítim. La gran diferència és que ara sembla que es comença a entendre. Com tu deies, que la cervesa anava avançada, que els formatges anaven avançats, potser el vi estava massa amb un corsé cultural, no? El vi ha de ser d'una manera, cristal·lí, perfumat, el vi ha de ser vi. I per ser vi només ha de ser una cosa, suc de fruita, i aquesta fruita ha de ser raïm. Ja està, eh?
De fet, aquesta fonda també hem anat fa molt poques setmanes amb un bon amic, també especialista en fermentacions, i ell em deia, clar, és que si el vi és suc de raïms, per què no pots fer, entre cometes, un vi de cireres, un vi de una altra fruita que no sigui el raïm, no? I llavors aquí entraríem en el debat de si li podem dir vi o no, no? Però al final, diguem-ne, entrem en la tesitura del producte, no? De què són les coses. Clar, tu ara deies això del punt, diguem-ne, de terbolesa, no? Una cosa que, per exemple, que en el món de la cervesa ja està molt assumit, en el món del vi, avui en dia, encara hi ha, mira, aquesta setmana em va passar, que un sommelier va dir... Jo aquests vins bruts no els entenc. Potser no s'entenen i potser encara cal explicar, no? Perquè estem en un procés molt jove del vi de mínima intervenció.
Totalment d'acord que és un procés jove, el moviment és molt jove en general, i crec que la descripció d'un vi brut és un fet cultural. Evidentment, un vi no està brut per ser tèrbol. I això ja ho sabem amb les cerveses i també ho sabem amb els formatges que perquè tinguin un fong blau són dolents, al contrari, són bons, i gràcies a aquell fong el fem especial. O sigui, és un fet cultural. Al final, aquest sommelier només fa que descriure una cosa que ell culturalment li sembla bruta. Potser aquest moviment és tan jove i ens falta tant aprendre d'ell, del mateix moviment en si, a tots plegats, que un dia direm, aquest vi està tèrbol, i que bo, i no ens espantarem en res.
Però de fet, recordo que fa molts i molts anys que Galícia es pren el turbió com, bueno, no?
Més exemple que aquest no pot ser. Això és un efecte cultural. El vino turbio tiene que ser turbio, no? Perquè si no, no és turbio. I llavors ja no tenim la marca. I la marca com es construeix? Culturalment. La gent culturalment fa la marca. La marca no és un branding que surt al cap del no-res i la gent l'accepta, no. És el consumidor, la població i els que al final fem la marca. Per això Cava és una marca, no? Perquè l'ha fet la gent, d'acord? Llavors, el turbio és un exemple perfecte. Ara, que aquí al Penedès durant molts anys, de forma correcta i legítima, s'han fet vins cristal·lins de color verdós acerat, és perfecte, però ara al Penedès s'estan fent vins de colors daurats, tèrbols, i amb una absoluta presència del plaer en la degustació i en l'aroma. I no ens hem d'espantar per això, però és normal que tinguem uns corsers culturals.
Clar, quan amb un vi no li treus tantes coses, per una banda se li poden veure les perfeccions i per l'altra també les imperfeccions. Però això és una d'aquelles coses que, clar, quan avui obrim una ampolla, per cert, avui hem tastat una ampolla de la Lucy, espectacular, un vi que... Clar, que aquesta és una d'aquelles, no? Això que parlaves de la cultura, no? Estem tan acostumats a prendre uns vins amb unes varietats i uns matisos que sembla ja que hagin de ser iguals, que llavors és quan entrem en allò de, bé, un sommelier o una sommelier o una persona quan explica com és un vi ja sembla que tothom hagi de ser el mateix, no? I aquí, diguem-ne, entrem en un món de rock and roll, d'aromes, de sensacions, de visual, que això no hi ha normativa que ho aguanti.
És que no ha d'haver-hi normativa que ho aguanti més que l'alimentària. Si no ha d'haver-hi més normativa que l'alimentària, nosaltres elaborem aliments. Llavors, el que ha de tenir aquest aliment és una seguretat alimentària, punt. No ha de tenir amines biògenes, no ha de tenir cap desviació acètica, no ha de tenir res, i això és una analítica tan bàsica que és insultant per qualsevol persona que fa vi. I quan dic insultant, vull dir des del punt de vista sectorial. Ja sabem que fem aliments i han de ser segurs i han d'alimentar. Llavors, això ja està superat. El que no està superat és la fase cultural. Seguim veient unes pastanagues deformades i ens pensem que estan malament, perquè ens han acostumat a que les pastanagues semblen llapissos grans, perfectes de diàmetre, gran cap al prim. I aquestes pastanagues perfectes no existeixen a la naturalesa. No existeixen. Existeixen els cultius on hi ha una terra amb un gramatge perfecte perquè creixi la pastanaga amb diàmetre perfecte i aquesta nova agricultura tecnificada i legítima, sempre. Però hi ha una agricultura molt més artesana, molt més normal, on les pastanagues creixen deformades perquè la terra té una compacitat o perquè té una roca o perquè té una altra manera de créixer i és tan o més sabrosa i segura a nivell alimentari. Això és un fet cultural, absolutament. No és un fet de processos d'enginyeria agrícola en agroalimentació. És un procés cultural. Fins que no ens acostumem a que els cucs es mengen les tomates i que només amb un tall de ganivet ja el tens fet aquell tomàquet i has perdut un 5% i ja està, aquell cuc ja està fora. Però aquell tomàquet per què no es pot vendre? Perquè té tuta, que la tuta és aquest cuc. No pot ser això. I això s'ha de fer, des del meu punt de vista i només la meva opinió, activisme. Activisme radical, de dir, aquella tomata és tan o més bona. Per això s'ha de fotre un cuc, eh?
Imaginem-vos. Rubén, aquí tens molts vins i avui farem allò, farem l'antítesis, és a dir, farem allò de no has venido a hablar de tu libro, sinó que parlaràs de vins dels altres, no? Perquè m'he fixat aquí que tens cinc tiradors, bueno, sis, perdona, tens una cervesa, no? Que és el reducte, podríem dir, de cerveser que hi ha en tot el, en tot el mambo, però hi tens cinc tiradors de vi. Explica'm aquests cinc tiradors.
Una de les coses que més il·lusió ens feia era poder explicar la fase del vi adoll. Aquest vi adoll que ha quedat una mica antiquat, que els colmados de barri van tancant i que ja no és tan fàcil a buscar el vi adoll, el vi granel de tota la vida. I llavors, en aquestes tavernes que tenen ànima de colmado, ànima de bodega, socialment parlant, que pugui la gent arribar i prendre's un vi des de l'aixeta, com abans el prenies des de l'aixeta de la barrica o des del tanc, no? I aquí tenim cinc tiradors. Cinc aixetes de vi, que al final són cinc vinyataires, penedesencs, perquè ens hem centrat en la part fresca del producte, que vol dir la part de proximitat. I tenim, doncs, per exemple, la Núria Renom, que està fent vins a la zona de Torrelles a Foix. La Núria Renom, especialitzada en vins amb bombolla, ens ha fet un vi, doncs, de moscat d'Alexandria, molt xulo, en fase brisada. Tenim l'Agustí de Calxurriu, que ha fet un xarel·lo clàssic d'aquí, la zona Can Catassús, Sant Sadurní, que també és Can Catassús, Sant Llorenç Hortons. Tenim l'Anna, de la Salada, Les Parellades, que ha fet un macabeu amb somoi, que és com un claret. Un claret és aquest tipus de vi fàcil de veure, amb color rosat. Després tenim el xarel·lo, la Clot de les Soleres, que això és Piera, tornem a la proximitat, això no són ni 10 minuts caminant d'aquí a Piera, amb un xarel·lo de la zona. Tenim un vi de Finca Parera, un vi nostre, que és un somoi 100%, fet també jove. I tenim el vi de la Lucí, que la Lucí és aquesta companya, sòcia, que us parlava, que ella és vinyataire, tot i ser anglesa, i és resident aquí, i fa el seu vi, i té la seva aixeta, com ha de ser, perquè el seu vi és d'aquí, del Penedès.
A veure si ve la Lucí. Lucí, vine cap aquí, home. Que la Lucí és tímida, ho sembla, però després... Lucí, què va passar amb aquest vi? A veure, com el vas fer?
Hola.
¿Cómo hiciste este vino?
Este vino es una mezcla, es una clarete. Es uva blanca y tinto juntos, ¿vale? Es 20% merlot y garnacha blanca y chorero.
¿Y tú cómo has parado a San Llorenç Hortons a hacer vino?
Porque antes yo estudié enología en Inglaterra para 3 años y después yo trabajé en Italia. Y me gusta mucho la chorero y Cataluña también y yo llegar aquí para esto. I treballa com Rubén en Finca Parera.
I no te iràs d'aquí, no? No marxaràs?
No.
Què té Catalunya, què té Sant Llorenç d'Hortons que no trobis a Anglaterra?
La gente es. Me encanta la gente es aquí. Es buenísimo la gente es aquí. Muy simpática, con mucha paciencia conmigo. Me gusta mucho.
Jo em sembla que ens ensenyaràs a parlar anglès a nosaltres, però tu prendràs abans el català, que sí.
Yo quiero hablar catalán, pero estoy una miqueta nerviosa cuando yo hablo catalán. Vale, tengo vergüenza. Bueno, me gusta mucho. Yo probaba, pero es difícil para mí.
Això és fantàstic, no? Una persona, diguem-ne, que no té res a Sant Llorenç d'Hortons i acaba fent vi d'una manera molt fàcil, perquè si, això és una d'aquelles coses que feu vosaltres, no? És a dir, una nova generació de viticultors i viticultores que us ajudeu, que no sou competència, que sou amics i amigues.
Aquesta és una de les gràcies i l'exemple és de Lucía. Lucía arriba aquí perquè jo crec que ella viu aquesta fraternitat. Hem discutit moltes vegades, Lucía i jo, sobre què significa el món del vi, el sector nostre i la fraternitat que compartim entre tots, però és que això és un exemple. Ella perquè està còmoda aquí, en tantes zones vitivinícoles com té Espanya o té el món, no? Valga'm Déu, pues perquè aquí hi ha aquesta sensació que encara tenim molt activa i que cuidarem molt durant molts anys, que hem de ser fraternals entre naltros, perquè tots estem a la mateixa lliga, que és fer dels nostres raïms, de les seves parcel·les. Ella té finques a Sant Joan Zamora, jo tinc finques a Sant Joan d'Hortons, som veïns, fem vins al mateix emplaçament, pues què hem de fer si no ajudar-nos? Si és que és el més lògic del món i funciona. I llavors, quan funciona, retroalimenta la idea de que has fet bé en ajudar.
Clar, vosaltres, que ja fa una colla d'anys que feu vi de mínima intervenció, la Lucy, com està aquest, diguem-ne, aquesta part del vi en el món? Estem en la part alta de les zones vitivinícoles on es fa vi d'aquesta tipologia? Estem per sota? Quin és el país que està més evolucionat?
Sens dubte, el país que està més avançat és França. Fins i tot el moviment neix allà, entre la zona de Loire, la zona de Rosselló, és on neix el moviment. Tothom parla que el Jules Chabet és el pare del vi natural, que era un enòleg que feia vi des d'un punt de vista natural i que la primera gran llei que tenia ell era no moguis el vi, no el moguis si no fa falta. Què volia dir això? No l'oxidis, no el malmetis, no el castiguis si no fa falta, no? O sigui que França, sens dubte, està liderant el món del vi perquè culturalment, que sempre hem acabat aquí, no? Culturalment està molt avançada en aquest aspecte. Després jo penso, que això jo no ho sé, però només és un pensament, ve a Espanya, dins Espanya ve les zones andaluza catalana, o sigui, dins Espanya, Andalusia s'ha avançat molt, Catalunya s'ha avançat molt, i Espanya, gràcies a Andalusia i Catalunya, s'ha ficat en el centre del món natural. I és igual si vas a Tòquio, que si vas a Nova York, si vas a San Francisco o Johannesburgo, que vins naturals catalans els trobes, Molt fàcilment, en botigues especialitzades, molt fàcilment, I això ha passat en França, en Itàlia, Portugal, ara s'està movent molt fort també, i hi ha un moviment al final conseqüent del consumidor. Si Estats Units i Gran Bretanya són grans consumidors històricament, però no grans productors, ara els nous productors que es mouen pel sud d'Anglaterra, que és l'única zona que poden produir, i per tota Nord-Amèrica, són vinyataires naturals, molts d'ells, joves i vinyataires naturals.
Què li diries o com ho faries per a algú, diguem-ne, que està molt acostumat en aquella tessitura de que sempre veu els mateixos vins, que comenci a entrar en aquest món, no? Tu i jo, que ja tenim una certa edat, jo una mica més que tu, però tu saps molt bé que hi ha gent de que no passa d'aquell vi de Rioja, o que ara s'ha posat molt de moda aquella Deo, Toro, per exemple, o que hi va haver aquella època, tu te'n recordes, dels Verdejo, no? Què li diries a aquella persona que sempre veu el mateix perquè comenci a entrar en una altra dimensió?
Jo li faria entendre, ja no des del punt de vista del vi, sinó del plaer. Si realment aquella persona beu vi buscant plaer, que jo crec que és un dels grans focus del wine lover o de l'aficionat al món del vi, si busca plaer, que ens tasti. Si que realment busca plaer, que ens tasti, perquè plaer en trobarà, intensitat en trobarà, trobarà territori, paisatge, trobarà relats humans, trobarà moltes coses que tenen a veure amb el plaer. Que pot ser el plaer de la lectura d'un vinyataire o pot ser el plaer de veure's el producte d'aquell vinyataire. Si no vol sortir de la zona confort, no cal ni que vingui. Però si vol buscar plaer intens i nou, jo crec que és un bon reclam.
I a més, una cosa important i és que no teniu cap estigma, diguem-ne, per fer moltes coses noves, per fer proves noves, per redissenyar i redissenyar, diguem-ne, conceptes, no? Per cert, com tenim el Birrancí, Rubén?
El vi ranci, que és un d'aquells grans poders culturals que té Catalunya amb el seu birranci, sigui a la zona de la Catalunya Nord, que el fan a Sol i Serena, o sigui a la zona de Tarragona, Falset, Montsant, que el fan amb Barriques, amb Bocois, jo crec que està un pèl oblidat, i per això mateix jo, fa uns anys, em vaig voler sumar a que no s'oblidi tant, no? Nosaltres fem un ranci, copiant una mica el projecte de l'Empordà i copiant una mica el projecte de Catalunya Nord, a Sol i Serena. Però aquest ranci que fem naltros de Xarel·lo busca això, busca que no es perdi aquesta forma cultural de fer un vi que té un plaer indiscutible d'intensitat. Pot ser massa, perquè a vegades és tan dur un ranci que costa trobar-li el maridatge, no? Quan et prens un ranci, quin és el seu moment? I és perquè és una tipologia de vi que ens ha donat molta fama a Catalunya, i està una mica perduda. No és el moment... Ara es porten molt els clarets, la cosa fàcil de beure, els vins amb més tensió, amb més acidesa, amb més refresc, però penso que el ranci és una de les coses que culturalment més força ens han fet a nivell vitivinícola català. I jo em faig sapiguent que no em venc. Saps que és un d'aquells vins que sempre està lineal, traient pols. Però el seguiré fent perquè penso que trobarà el seu moment. I un exemple és que ara, per exemple, s'està fent una fira de vins oxidatius a la Catalunya Nord. I això no existia. Fa 3 anys, si no em falla memòria, Maria Lluís Banyuls va començar a fer aquesta fira de vins oxidatius i ens va convidar a tots els que fem ranci. Però no hi havia aquesta fira de vins oxidatius més enllà de Jerez, a Espanya.
Rubén, esperem que aquesta fira ens hi puguem veure ben aviat. Moltes gràcies avui per atendre'ns en aquest Mambo. Ara només hi faltaria una mica de cançó de taverna, que no sé si per aquí tenim la guitarra a punt. I sobretot, records el Sean Connery de Sant Llorenç d'Hortons?
Al meu pare li enviaré els teus records, al meu pare, sens dubte.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Lluís Pasteur que diu: "Hi ha més filosofia en una ampolla de vi que en tots els llibres." Bueno, si el vi és bo, de ben segur que tenia raó aquest senyor. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta fonda i que ens tornem a trobar demà mateix aquí, a la mateixa hora, a Catalunya Ràdio. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Gràcies.
visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.